L'Ofici de Lucà, a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Aquesta setmana, al grup de Telegram, hem tingut un debat que ve d'antic sobre si els mestres tenen un excés de vacances i més ara que molts mestres s'hi han deixat la pell. Explica l'Anna que la seva mare és mestra d'infantil i que li va demanar ajuda per fer un vídeo per la web de l'escola i s'hi van estar 3 hores fent el vídeo, per si algú dubta de la implicació dels mestres. L'Eli, psicòloga, diu: infantils són els que haurien de cobrar més i anar decreixent, no al revés com ara, perquè a infantil hi ha persones amb molta vocació. La Núria, una mestra, diu: alerta, perquè fins al 30 de juny ningú pot marxar de l'escola i cada centre organitza cursos i prepara el curs vinent. I ella reivindica que cada etapa té unes necessitats educatives importants de 3 a 16 i que tots haurien de cobrar el mateix. Per la Núria, també mestra i que dirigeix una escola pública, el calendari escolar és més que revisable perquè és inassumible a nivell familiar. Ella té 3 fills i posa molt l'accent, ara mateix, en la finalitat també social de l'escola. La Marta, educadora social, ens diu: jo estic amb els mestres, però no amb el sistema educatiu. No sense crítica constructiva. L'educació s'ha de tornar al poble, despolititzar-la, descapitalitzar-la i desadultocentrar-la. I per acabar, diu Callofa: he treballat 10 anys al món sanitari, en uns laboratoris, i vaig estudiar magisteri per vocació, i fa 3 anys que sóc mestra d'infantil i estic farta dels comentaris despectius sobre les vacances. No conec cap docent que faci les mateixes vacances que els nens. Faig més hores que un rellotge i, tot i així, no em penedeixo de ser mestra, ens mou la vocació, llàstima la poca valoració de l'educació. En aquest programa, si alguna cosa hem fet des que vam néixer, ara ja fa més de 5 anys, és valorar i agrair el capital humà dels mestres del nostre país. Podem proposar, reformular, suggerir, donar veu a tothom, però sempre agraint la vocació, la paciència, la creativitat i l'acompanyament emocional i d'aprenentatges que fan de les nostres criatures i joves tots els mestres. Així doncs, moltes gràcies. Així comencem avui aquest Ofici d'Educar, que compta amb la Núria Vallès, portaveu de Tornem a l'Escola, el director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep González Cambray, el Carles Parellada, mestre de primària i president de l'associació MES, Moviment Educatiu Sistèmic, l'Esther Gòrriz, directora del casal d'estiu La Taca de Castellà del Vallès, i un tresor de pel·lícula, Les Vides de Marona. Comencem.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hi ha una escola que m'ajudi a créixer.
A l'Ofici d'Educar escoltem sempre la veu de les famílies. Ens acompanya la Núria Vallès, que és una de les portaveus de Tornem a l'Escola. Benvinguda, Núria.
Hola.
Sou un grup de famílies que, davant del que considereu un cúmul de despropòsits i de sentir que en temps de pandèmia ho havíeu d'assumir gairebé tot, molts ho hem sentit això, que si el teletreball, que si criar, que si netejar, que si cuinar, heu decidit crear Tornem a l'Escola per fer sentir la veu de les famílies i participar, això molt important, participar també en les decisions. I, de fet, en només una setmana, Núria, ja heu aconseguit 16.000 signatures i busqueu adhesions d'AFES i d'altres entitats. Prova que hi ha moltes famílies amb ganes de manifestar el seu malestar i preocupació amb la gestió que s'ha fet de la crisi. I no només famílies, de fet, hi ha mestres, alumnes, sindicats. Hi ha queixes diverses. Núria, des del vostre punt de vista, quins són aquest cúmul de despropòsits que, segons vosaltres, no han garantit l'escola com un servei essencial? Què seria aquest servei essencial per vosaltres?
Bé, doncs, per nosaltres, justament aquest és l'element essencial, que l'escola és un servei que articula la vida de les famílies i de les comunitats, que, a més, Sense l'escola no podem garantir ni l'equitat social, ni podem garantir el dret a l'educació, ni tampoc el benestar dels nens, nenes, dels joves i de les seves famílies. I pensem que això no s'ha tingut gens en compte ni en la gestió de la pandèmia ni tampoc en el procés de desescalada. I, per tant, nosaltres des de Tanquem a les Escoles, que érem famílies que ens hem organitzat relativament ràpid al juny, a partir del moment en què va aparèixer aquell sense sentit que tornàvem a l'escola però resulta que no, que semblava una mena d'improvisació, tot pregat, que els protocols no s'ajustaven a la realitat, que també teníem centres que semblava que dissuadien a les escoles de portar els seus fills i filles. Doncs a partir d'aquí, el que volem és justament posar damunt la taula que l'escola és un servei essencial i fer el que calgui perquè tots els actors polítics i tots els responsables de l'àmbit educatiu es posin en marxa i garantim que això sigui així. I nosaltres com a famílies ens posem al servei i, a més, pensem que ara mateix ens resulta difícil confiar en que això, si no ens hi posem, sigui així de cara al setembre. O sigui, entenem que hi ha una sèrie de responsabilitats compartides tant des de l'administració pública com del Departament d'Educació com dels centres educatius que no han tingut en compte o no han assumit les seves responsabilitats per garantir el benestar i el dret a l'educació d'infants i joves.
N'has dit alguns de despropòsits, Núria, però la llista és més llarga. Digue'ns aquelles coses que des del vostre punt de vista no s'han fet prou bé.
Prou bé pràcticament res en relació amb els nens, nenes i joves. D'una banda tenim tot el que té a veure amb el juny. Això s'ha semblat una improvisació. No hem sentit que els centres escolars estiguessin al costat de les famílies. No hem vist experiències innovadores d'acompanyament més enllà dels recursos telemàtics, que sabem que els mestres han hagut de fer un esforç increïble durant tot aquest temps, però no hem vist nens i nenes als parcs, per exemple. Hem vist que la gestió de la por sembla que ho hagi ocupat tot i els protocols ara mateix no s'ajusten a la realitat, és a dir, tenim els bars, tenim el transport públic on la gent hi pot anar amb algunes mesures de seguretat, però que es poden continuar utilitzant. I, en canvi, els protocols per arribar a l'escola sembla que siguin de Txernòbil, quan tots sabem que tenim fills i filles, que anem al parc a les tardes, que les persones que han d'anar a treballar presencialment deixen els fills amb els avis, perquè la cura i la cura dels infants i joves no s'ha tingut absolutament gens en compte en tota aquesta història. Després hi ha tota la qüestió de l'educació telemàtica. Hem acceptat acríticament, o sembla que des de l'àmbit educatiu, des de l'administració pública, s'ha acceptat acríticament l'educació telemàtica i aquesta solució, sens dubte, no ha contentat a ningú, ni als mestres, que no estaven ni formats ni tenien les eines necessàries, ni a les famílies, que hem estat desbordades i no s'ha tingut en compte que les famílies també estaven treballant, també estaven patllant pel benestar emocional dels nostres fills i filles, que moltes famílies no tenen els recursos per poder ajudar els seus fills, i tampoc els nens i nenes. I, per tant, el que volem és protocols que s'ajustin a la realitat i innovació al servei del benestar.
Núria, què proposeu de cara a la tornada al setembre? Dieu vosaltres que aquesta tornada sí, s'ha de basar en criteris mèdics, però garantint criteris d'igualtat i, sobretot, aquesta por al rebrot.
Sí, nosaltres... Aquest era una mica la força inicial o allò que ens va, el missatge que ens va aglutinar al principi, que era que nosaltres no renunciarem a una tornada presencial a l'escola al setembre per tots els nivells educatius, des de l'escola bressol fins a l'educació secundària obligatòria. I a més, aquesta tornada a l'escola volem que sigui de la manera més normalitzada possible. I què volem dir amb això? Volem dir que els protocols siguin proporcionals, que s'avaluï la relació entre els riscos i els costos que té seguir segons quins protocols, amb la participació de tots els agents, evidentment també amb el suport i l'assessorament dels serveis de salut, però que estiguin basats en l'evidència, no en la por i en una visió desmesurada del risc. D'altra banda, també volem, és a dir, així com el nostre horitzó general és al setembre, també pensem que hi ha nens i nenes i joves que han patit especialment les conseqüències negatives d'aquest tancament de les escoles. I per això volem que per aquests nens i nenes que pensem que estan en una situació més vulnerable, s'apliquin mesures urgents al juny. Sembla que la batalla del juny ja l'hem perdut, que les escoles han tancat i que els casals i totes les entitats del lleure que estan fent un esforç increïble s'encarregaran de l'estiu. Sí, però també volem que, sobretot, nens i nenes amb necessitats educatives especials, aquells infants i joves que venen d'uns entorns socioeconòmics més vulnerables, que pateixen situacions de pobresa, de desestructuració, que hi hagin mesures urgents aquest estiu per a aquests nens i nenes. I això no volem que s'oblidi, ni volem que ens posem en l'escenari del setembre com si aquí no hagués passat res. Hem tancat les escoles, i això és gravíssim, i a més, hem de garantir que al setembre les escoles s'obriran amb la màxima normalitat i amb alegria.
Doncs Núria Vallès, una de les portaveus de Tornem a l'Escola, si us hi voleu afegir a aquesta proposta per reformular entre tots una escola que sigui possible de cara al setembre. Moltes gràcies, Núria Vallès. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
A l'Ofici d'Educar hem buscat resposta a l'administració a algunes de les reflexions que hem escoltat d'experts, famílies i docents. Ens acompanya el Josep González Cambray, director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona. Benvingut.
Hola, gràcies.
Tenim una bateria de preguntes, de comentaris, que te'ls anirem dient. No s'ha tingut l'escola com un servei essencial i sense escola no hi ha conciliacions, ha dit la Núria Vallès, de Tornem a l'Escola, un moviment de famílies que en una setmana han recollit 16.000 adhesions. S'ha menystingut el dret a l'educació i s'han disparat les desigualtats perquè l'escola no presencial no garanteix el dret a l'educació, ens va explicar el sociòleg Xavier Bonal. Els mestres ho hem donat tot i ens hem sentit abandonats, ens va dir la Mercè López Mestre, que es va fer viral amb un article al Diari de l'Educació que van llegir 40.000 persones, atenció, sobre l'escola online. Tenim molt clar que vivim una situació completament inèdita i complexa i que l'administració fa mans i mànigues per donar respostes a tothom. Però segur que no ha de ser fàcil, això. L'administració sent, Josep, que ha fet les coses prou bé?
Ui, quina pregunta. La primera pregunta no és fàcil, eh? És que això de fer les coses prou bé, mai estàs del tot satisfet de com fas les coses. Sempre hi ha un marge de millora. I més quan l'anàlisi els fas un cop ja han passat les coses, ja han succeït. Quan fas un anàlisi, tothom és bon analista quan ja han passat les coses. I, per tant, jo no sé si bé o malament, el que sí que hem estat és conseqüents i coherents. Nosaltres el que vam dir des de Catalunya, a més és una decisió que l'ha pres el Departament d'Educació i aquest govern, el que vam dir des del primer moment és que la decisió d'obrir les escoles era una decisió sanitària. I, per tant, en el moment en què poguéssim obrir les escoles, ho faríem de seguida. Això no ha passat a tot arreu. Això no ha passat a tot arreu. I nosaltres hem obert les escoles, hem obert totes les escoles i tots els instituts. Ara bé, com és un servei essencial i s'han d'obrir les escoles, és cert, tal com li deia, que les hem fet, hem obert amb menys restriccions del que han obert altres territoris, fins i tot de l'estat espanyol o altres països, però aquesta obertura al juny, abans d'acabar el curs, ha estat clarament progressiva. Però és que ja era aquesta la voluntat. Nosaltres fèiem una obertura progressiva, sobretot orientada als finals d'etapa, perquè hi anessin els alumnes de sisè, de quart d'ESO, de segon de batxillerat i de segon de cicles formatius, per acabar de tancar el curs, perquè estàvem davant d'un final d'etapa. I després oferíem de forma voluntària aquesta assistència també amb altres cursos de les escoles. I sent molt conscients de que el curs acabava telemàticament. El curs està acabant telemàticament. I la presencialitat és un complement. Situació absolutament diferent a la que ens trobem al setembre, on hem de fer una aposta clara pel curs presencial. Per tant, hem tingut elogis i hem tingut crítiques. Hem tingut moltes veus que ens han dit heu obert per massa pocs alumnes i moltes veus que ens han dit heu obert per massa alumnes. Per tant, el que sí hem estat és conseqüents en educació servei públic i, per tant, obrim de seguida les escoles sempre i quan en el moment en què les mesures sanitàries ens deixaven obrir-les.
Anem repassant. El sociòleg Xavier Bonal, ell és un referent en desigualtat educativa, deia s'han regulat diversos sectors i l'educació ha estat la gran absent, cal que l'educació sigui presencial per garantir aquest dret i afegeix cal un pla educatiu de reconstrucció. Dues coses, aquest pla educatiu de reconstrucció s'ha fet, s'està fent, i l'altra cosa, s'ha vist que realment hi ha hagut un augment de la desigualtat durant aquest període de confinament i amb aquesta escola online?
A veure, estaria molt d'acord com gairebé sempre amb les aportacions del senyor Bonal. Sí, l'escola ha de ser presencial per evitar desigualtats, sens dubte, sens dubte. També és ben cert que el fet d'haver de fer un trimestre telemàtic, cosa que no havia passat mai, mai havíem hagut d'impartir des de les escoles i des dels instituts un trimestre educativament telemàtic, el que ens ha posat una mica és ens ha posat davant del mirall i ens ha dit, ei, escoltem, tenim una bretxa digital molt important i aquesta bretxa digital que tenim li hem de donar resposta i l'hem d'afrontar. En 3 mesos hem facilitat 35.000 equipaments i connexions a alumnes vulnerables que no disposaven d'aquests equipaments. Ho hem fet tan ràpid com ens agradaria? No, perquè estem en pandèmia, res és fàcil. Ho hem de seguir fent camí en aquest àmbit i en aquest aspecte? I tant que sí, hem de seguir fent camí, perquè farem una educació presencial a partir del setembre, però és ben cert que hi pot haver un complement telemàtic d'aquesta educació. I per evitar, tal com deia el senyor Bonal, per evitar desigualtats, la millor fórmula és escola presencial, és evident, faltaria més.
Aquest pla de reconstrucció s'ha fet, s'està fent?
Aquest pla de reconstrucció, cert, que m'ho havia preguntat, disculpi, aquest pla de reconstrucció s'està fent ara, de fet. El pla de reconstrucció són les instruccions per organització del curs 2020-21. Nosaltres ara des del Departament d'Educació el que estem fent és parlar amb tothom per fer les millors instruccions possibles, parlar amb tothom per fer unes instruccions clares i que alhora puguin ser adaptables i flexibles de cara a que cada centre educatiu pugui incorporar-les dins del seu pla educatiu de centre. Per tant, s'estan fent i s'estan fent aquests dies. Aquests dies s'està parlant amb tots els equips directius de totes les escoles i tots els instituts del país. Aquesta setmana, demà al migdia, acabarem de parlar amb aquestes escoles. I després també estem fent trobades amb tot tipus d'instituts i tot tipus de comunitat educativa, des d'experts a ajuntaments, a trobades focalitzades en centres de màxima complexitat, trobades focalitzades en instituts d'escola, en centres d'educació especial, en centres rurals, en diferents tipologies de centres, de cara a enriquir i fer millor aquestes instruccions, que al final aquestes instruccions ha de ser el marc general amb el qual cada centre haurà de fer aquest pla organitzatiu pel curs 2021, perquè no oblidem que el proper curs també serà un curs diferent. No serà un curs normal, perquè sortim d'una pandèmia i encara estarem en mesures sanitàries.
Però abans del curs ens ve l'estiu. També diu el Xavier que caldria un estiu intensiu d'aprenentatge per donar a les criatures i joves un estiu enriquit, diu ell. S'ha fet un treball de col·laboració amb casals i colònies amb educació per garantir aquesta col·laboració?
S'ha fet, tot i que la competència i qui ha assumit aquest lideratge amb el tema dels casals d'estius és la conselleria del conseller El Homrani i Joventut. A nosaltres, des del Departament d'Educació, hem dit que deixàvem totes les escoles i instituts, les posàvem a disposició pels casals, totes les escoles i instituts del país a disposició dels casals, per fer casals, i per tant a disposició dels ajuntaments, a disposició de les entitats i a disposició de tothom que organitzi un casal. Aquests casals, des del primer moment, vam dir que havien de ser més i que segurament havien de ser més becats. I per tant, aquí el lideratge, ja dic, l'ha assumit el conseller El Homrani, i des d'aquesta conselleria, la informació que en tinc jo és que s'han ampliat d'alguna manera les beques per donar resposta amb aquest estiu més enriquit. Perquè els casals són importants sempre, però és ben cert, també estaria d'acord que ho són més que mai.
L'ofici d'educar.
Més coses. Una mestra, la Mercè López, ho dèiem en començar, ens va dir que els mestres ho han donat tot, fins i tot la seva vida privada, i s'han sentit abandonats. Què diries als mestres que tinguin aquest sentiment?
Doncs el primer que li diria a la Mercè és que em sap greu que tingui aquest sentiment. Els centres, en principi, han d'estar acompanyats, i han d'estar acompanyats per la inspecció educativa, estan acompanyats per la comunitat educativa, i jo entenc que estem en pandèmia, res és fàcil. M'agradaria saber motius més concrets d'aquest sentiment d'abandonament, perquè nosaltres hem fet unes instruccions, les instruccions eren molt clares i a partir d'aquí hi ha hagut molts centres que han obert i molts centres que no han tingut massa dificultats. Els sentiments són importants i, per tant, no minimitzaria en cap cas l'objectivitat i la raó. Aquí, quan hi ha sentiments pel mig, quasi que no importa qui té raó, el que importa és que hi ha sentiments.
Aprofundir una mica en les raons seves. No? Una de les coses que a ella la va amoïnar molt va ser la bretxa digital per part dels mestres. Ella va fer una sèrie de recursos a la xarxa oferint pautes als mestres per gestionar millor tot el que era la tecnologia. Ella es queixava de tenim una gran bretxa digital per part dels mestres.
Clar, per tant, una mica amb el que li contestava, o sigui, ningú ha tornat a treballar amb les condicions desitjades. Estem afrontant una situació de treball dins d'un coronavirus i, per tant, estic del tot d'acord amb el que diu la Mercè. O sigui, tenim una bretxa digital i la tenim. I formació pel professorat, doncs ens hem donat compte i per això hem ampliat aquesta informació de que ens faltava, al professor li faltava molt coneixement, a una part del professorat, no a tot, faltaria més, però a una part del professorat li faltava aquesta adaptació amb els continguts curriculars, amb els continguts de com impartir els currículum telemàticament, perquè el telemàticament no vol dir que una classe que fins ara feies presencial fas que tothom es connecti i la fas de la mateixa manera, perquè això no funcionarà. I, per tant, del tot d'acord amb la reflexió de la Mercè, que tenim molt marge de millora i amb la bretxa digital i tant. Per tant, hem avançat, el coronavirus és una urgència que ens ha servit per fer passes accelerades amb aquest avanç, però hem de seguir avançant. Però això no té res a veure amb que estigui abandonada o no una docent o una mestra. Té a veure amb que aquesta mancança existeix al sistema educatiu i entre tots, que tots som sistema educatiu, tots som administració educativa, tant des dels centres escolars com els gestors públics, hem d'anar donant resposta a aquestes situacions que ens anem trobant.
La Sandra, d'una llar d'infants, ens va dir hem posat al centre l'infant i no hem obert, en una decisió que s'havia pres conjuntament amb l'Ajuntament. Hi va haver un cert debat social entre docents, també entre famílies, sobre si calia o no obrir les escoles el més aviat possible i si l'escola havia de ser un espai d'acollida o d'aprenentatge, no? I en quines condicions s'havia d'obrir o no obrir. Quin és el vostre missatge en aquest sentit?
Em sembla que m'ha dit que era una llar d'infant, oi?
Sí.
Vale. A veure, una llar d'infant no és ensenyament obligatori.
Però ho dic en el genèric, aquell debat que hi va haver en aquell moment de s'ha d'obrir o no, és urgent o no, l'escola ha de fer un servei d'acollida o ha de fer l'aprenentatge?
Sí, però el mateix és important, perquè davant d'una llar d'infant, és una llar d'infant on el Departament d'Educació no és titular. Si ho ha parlat amb l'Ajuntament, si ho han parlat amb l'Ajuntament, és una llar d'infant de titularitat municipal. Per tant, l'Ajuntament decideix lliurement si obre o no obre aquella escola. I nosaltres, com a Departament d'Educació, li diem si obres aquesta llar d'infants, has de complir aquestes mesures de seguretat i aquestes mesures sanitàries. A partir d'aquí, ja li dic que això és una llar d'infants, però és una mica contradictori, posem l'infant al centre de les nostres decisions i no obrim una escola. A mi, si més no, em trontolla una mica aquesta situació, perquè si nosaltres donem unes instruccions per obrir les escoles, és amb totes les mesures sanitàries i una mica més que se'ns exigeixen de tots els organismes públics sanitaris, tant siguin del país de Catalunya com del Ministeri, com de l'OMS i com de tot arreu. Per tant, tota l'educació té una part de custòdia, i tant que sí, té una part de custòdia, té una part de socialització i té una part d'aprenentatge. I en funció de quins cursos ens trobem, aquesta part de custòdia és més important que la part d'aprenentatge o que la part educativa o que la part de socialització. No és més important, tot és important, però té un pes diferent entre un altre. Per tant, no obrir les escoles perquè no reuneixen les millors condicions possibles no respondria a la voluntat de servei públic d'haver d'obrir les escoles en el moment en què Salut ens deixa obrir les escoles.
Més coses. La Núria Vallès, de Tornem a l'Escola, ens diu els protocols no s'ajusten a la realitat. Tenim bars i transport públic on la gent hi pot anar amb algunes mesures de seguretat i, en canvi, els protocols per anar a l'escola sembla que siguin de Txernòbil.
Doncs sí, una mica és així. Tenim com un desajust. És cert, això crea molta incertesa i crea molta frustració, perquè tenim com un desajust entre el món real i el món normatiu. Els carrers estan passant una sèrie de temes, el desconfinament s'està portant a terme d'una manera i després resulta que hem de complir una sèrie de normatives, que això també té molt a veure amb aquest estat d'alarma que estem vivint i amb que les competències de moment estan invaïdes. Esperem que queden alliberades i que Catalunya torni a recobrar totes les competències en l'àmbit sanitari. I a partir d'aquí, doncs, és evident que hem de fer unes normes molt més ajustades al món real I el que està passant, l'escola no pot viure aliena i no pot viure desconnectada de la societat. És evident. Estaria del tot d'acord amb aquesta...
Més coses que ens ha dit la Núria Vallès. No renunciem a una tornada presencial de l'escola a tots els nivells educatius, de l'escola bressol a l'educació secundària obligatòria, que sigui de la manera més normalitzada possible, amb seguretat, però atenció, també amb alegria, diu ella. Què li hem de dir?
Surt de l'alegria, que moltes vegades sortir de la queixa i posar-nos en modo alegria segur que ens aniria molt bé, a tots i les coses també sortirien millor, eh? Continuo estant d'acord amb el que diu la Núria. De fet, és l'objectiu del Departament d'Educació. L'objectiu del Departament d'Educació és que l'escola sigui el més presencial possible al setembre. I si ho pot ser tota, molt millor. Per tant, tota vol dir en tots els cursos i tots els dies. En funció de les mesures sanitàries que haguem d'assumir i que haguem de prendre, doncs això podrà ser realitat o no. Però estaríem del tot d'acord amb que volem una escola presencial al setembre en tots els nivells educatius.
Una altra cosa que ens deia la Núria Vallès és la por al rebrot, que jo crec que la tenim tots, no? I que no hi hagi un nou tancament total de les escoles.
La por al rebrot... no sé si és por al rebrot, perquè estem vivint amb por, des que vivim el coronavirus. De fet, això que hem de les escoles, de com obrim i tot això, al final hi ha una vessant de por molt que s'ha d'entendre, perquè estem vivint situacions desconegudes que no havíem viscut mai. I, a més, cada dia també ens van desconcertant, perquè ens donen unes notícies, després també canvia tot molt plegat, es va coneixent cada cop més informació de la pandèmia. Un tema molt clar és com al principi es van tancar les escoles dient no, que no hi hagi contacte, sobretot dels nens, i anem descobrint que els nens, el comportament dels nens amb el Covid no es contagien, i quan es contagien normalment són asimptomàtics i no contagien entre ells. Per tant, aquesta també és informació que es va sabent d'aquesta pandèmia, que ens ha d'anar situant i també certa complicitat i entesa de tothom que ha de prendre decisions. Dels que prenen decisions des de l'administració educativa a cada centre educatiu hem de ser comprensius perquè tothom les prens amb la informació que disposa en aquell moment, però si la setmana següent també aquella informació, tu ja l'has pres d'aquella decisió. I per tant, evidentment que hi ha decisions que són revisables, però n'hi ha d'altres que potser no ho són tant. Per tant, entès amb el que diu. I amb el que comentava la Mercè, em sembla que m'ha dit, no?
O la Núria era la darrera.
Sí, doncs amb el que comentava la Núria, res ens descarte que durant el proper curs escolar haguem de tancar les escoles durant un període curt de temps. No hi ha res que ens ho descarti, perquè és evident que hi pot haver un brot. Ara bé, ens agradaria no arribar-hi. Ens agradaria no arribar-hi perquè voldria dir que els casos que es van detectant, aquests casos s'hi va actuant, doncs, aïllant l'entorn estable de relacions d'aquest cas d'infecció i podem anar aïllant casos sense haver d'arribar amb una mesura que és confinar tota la societat com s'ha arribat al mes de març. Aquí és molt important, i Salut ens ho... I això, evidentment, al setembre, ja els hi avanço que serà d'aquesta manera, al setembre s'han d'adaptar les mesures organitzatives de les escoles i instituts, i un dels temes més importants que s'han de fer és que els grups han de ser estables. Els grups han de ser estables tot el temps possible, i per tant, estables pràcticament tota la jornada educativa, perquè això ens garanteix després possibles traçabilitats a l'hora de tractar possibles casos i a l'hora de reaccionar davant de possibles infeccions puntuals.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Més coses que ens deia el Xavier Bonal. Tenir molta confiança amb els centres, el professorat coneix el seu alumnat bé i pot establir plans específics de reobertura. Ell parla de donar una resposta flexible. I en aquesta resposta flexible ell proposa espais alternatius, que s'ha dit aquests dies, que si biblioteques, que si altres espais, i ell diu sumar esforços també amb el lleure educatiu i l'educació no formal. Totes aquestes opcions, que suposo que n'han moltes, s'estan contemplant, s'estan treballant... Hi ha un equip d'experts treballant perquè això arribi a bon port?
S'està treballant, i tant que sí. Hi ha un equip d'experts i de professionals, que al final també són experts, perquè són els que s'hi dediquen, que estem treballant amb aquestes instruccions i que estan treballant amb com acabar definint la tornada al setembre, l'inici del curs escolar. Però del que comentava el Xavier Moral, tres comentaris. Molt, molt rellevant això que ha dit. O sigui, abans jo diria que a l'inici de l'entrevista també m'hi referia, Cada centre té un pla educatiu de centre i hem de, nosaltres confiem en l'autonomia del centre. Què vol dir això? Vol dir que confiem en que cada centre ha de tenir el seu propi lideratge per tal d'adaptar qualsevol aprenentatge competencial significatiu al seu entorn. I adaptar-ho això al seu entorn vol dir tenir marge en la presa de decisions. I això no és passar la pilota als centres, això és treballar conjuntament. I nosaltres creiem fermament en aquesta autonomia de centres. I, per tant, nosaltres com a Departament d'Educació marcarem unes directrius clares i a partir d'aquí flexibilitat i adaptabilitat per part de cada centre. Per tant, del tot d'acord. Segon, haurem de ser imaginatius perquè estem vivint en situacions excepcionals i, per tant, les respostes també han de ser excepcionals. Obrim les escoles, sempre obrim les escoles, sempre hem d'obrir les escoles. I, per tant, si ara necessitem espais alternatius, aprofitem per tenir espais alternatius de barri, biblioteques i l'educació formal i no formal, al final tot és educació. El nen aprèn des de que arriba en un entorn socialitzador educatiu fins que marxa, independentment de si està fent hores lectives o no les està fent. Per tant, l'entorn no formal, l'entorn d'extralectives, és tan important com l'entorn lectiu. I això ho tenim molt clar. Hi ha experiències molt interessants d'educació 360 i experiències de plans d'entorn que tenen pràctiques concretes molt, molt positives en aquest àmbit.
Doncs Josep González Cambray, moltes gràcies. El director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona. Queda moltíssima feina per fer encara, hi ha moltes incerteses. Veurem com se'ns presenta l'estiu i el setembre. Moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, gràcies a vosaltres i ens en sortirem, no en tingueu cap dubte.
L'Ofici d'Educar, un programa en què donem veu als educadors.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
A l'Ofici d'Educar volem fer una nova mirada diferent sobre el que està passant. Ens acompanya el Carles Parellada, que és mestre de primària, psicomotricista, terapeuta familiar sistèmic, constelador familiar i formador de mestres. És també president de l'associació MES, Moviment Educatiu Sistèmic, i director de l'àrea de Pedagogia Sistèmica de l'Institut Gestalt de Barcelona. Carles, benvingut.
Moltes gràcies.
El Carles, durant aquest confinament, com molts que hem hagut d'utilitzar el temps, ha seguit científics de diferents àmbits, psicòlegs i pedagogs de renom, que l'han ajudat a tenir una mirada més àmplia del que ha passat des d'una nova perspectiva de la ciència i de la vida, i que t'ha fet entendre que podem tenir una mirada diferent sobre la por. Carles, en síntesi, quina és aquesta nova perspectiva sobre la ciència i sobre la vida?
La primera qüestió és fer una diferència entre el que s'anomena cientifisme i la ciència en si mateixa, no? El cientifisme seria una vertent de la ciència que només es pot validar si tot és previsible, mesurable, totalment demostrable, però la ciència en general es planteja reptes que van més enllà d'això i que a vegades no són coses tan tangibles ni tan visibles a primera vista, no? Un dels autors amb els que m'he basat aquests dies és en Bruce Lipton, que ell té un llibre i també algunes conferències que es anomenen La biologia de la creença, que ens explica per què durant 3 segles hem estat vivint una mica amb la dicotomia entre un tipus de ciència i un altre, i perquè, d'alguna manera, els éssers humans no hem desenvolupat un coneixement sobre la vida suficientment ampli a nivell social, per aquesta dicotomia entre la física newtoniana, que té a veure amb la matèria i el cos físic, i una física més actual, quàntica, que té a veure més amb les ones i l'energia. Amb una cosa que avui en dia diem biocamp, nosaltres tenim un cos físic i també tenim un cos energètic al voltant nostre, que és el biocamp, i hi ha una interacció contínua entre aquestes dues dimensions. I aleshores, quin és el factor que en el que intervé la por? La por és el resultat d'una sèrie de sensacions i vivències al voltant de circumstàncies que són difícils de comprendre per nosaltres, i el que fa aquesta por és generar estrès, i l'estrès el que fa és automàticament doncs crear una situació d'alarma en el cos que generalment el que fa és disminuir el valor del nostre sistema immunològic. Amb la qual cosa estem en una contradicció, estem intentant d'alguna manera resoldre un problema de salut i el que ens està passant és que ho estem fent des d'un lloc que no beneficia el benestar corporal per fer front a aquesta dificultat amb el virus.
També hem de tenir en compte el llenguatge que s'ha utilitzat. Lluitar contra el virus.
Des del moment que parlem de lluitar, ens estem confrontant a alguna cosa, sí? I d'alguna manera del que es tracta és de com creem una situació de benestar del millor possible perquè puguem donar una bona resposta a aquesta situació del virus. De fet, el virus és un paquet d'informació, ni tan sols és un organisme viu. I intervé en el cos i interactua amb les cèl·lules del cos desplegant aquesta informació i depèn molt de com el nostre cos està, el nostre sistema immunològic, que dona resposta a aquesta informació. I per tant, doncs, hem de ser conscients d'aquesta dificultat.
Dius tu que el confinament, Carles, i el desconfinament ha estat ple de contradiccions. I tu proposes que l'educació ens permeti construir un pensament més holístic i crític amb la vida.
Sí, per de formació professional, suposo, amb el que m'emmirallo és justament en l'àmbit de l'educació. Per què? Perquè probablement és el lloc on tots els infants i els joves passen una part molt important de la seva vida i és en un espai pensat i estructurat per poder desenvolupar un pensament crític, poder desenvolupar un tipus de coneixement que realment serveixi pel desplegament de la vida. Aleshores, hi ha molts interessos a la nostra societat que d'alguna manera es contraposen amb tot el que està passant en aquesta situació, diríem, de la pandèmia. L'educació és una plataforma indispensable per construir una altra mirada, per tenir més en compte les necessitats autèntiques de les persones i per crear l'esperit crític que ens ajudi a analitzar què és el que està passant en la comunitat, com és que hem entrat en aquesta, diríem, en aquest estat de pànic tan generalitzat i quines són les maneres com estem donant-li sortida. Per tant, l'educació és un tresor que tenim, que hem de cuidar i que hauríem de poder mantenir una certa autonomia dels sistemes econòmics i no diria que dels sistemes polítics que estan basats més en els vots i no pas tant, a vegades, amb els interessos de la població.
Dius tu, Carles, que en l'educació hem de tenir una dada bàsica molt important en compte, que és que tenim un 95% inconscient i el 5% conscient. Si tenim en compte això, quins canvis creus que caldria fer en l'educació dels nostres fills i filles?
Doncs aquest 95% d'inconscient es gesta des de que nosaltres som pensats com a persones, com a infants, fins que bàsicament tenim 2 anys i en bona part fins que tenim 6 anys. És a dir, una etapa extraordinària de la nostra vida que rebem moltes informacions, tenim moltes percepcions i ho gravem en un espai que nosaltres no podem controlar perquè no hi tenim accés directe a poder recuperar aquesta informació que està allà. Aleshores, què vol dir això? Primer, en les primeres etapes educatives, un acompanyament molt acurat sobre les necessitats fonamentals, no? De crear un entorn de seguretat que els infants sentin que estan en un bon lloc. I una mica més endavant, doncs, generar aquest esperit crític que ens permeti no solament analitzar el que passa a la nostra societat, també entendre què és el que ens passa a nosaltres personalment, com ens interfereixen i com ens influeixen aquestes creences, aquests, diríem, tots aquests patrons, informacions que estan gravades, que d'alguna manera es posen per damunt de la nostra racionalitat. O sigui, som éssers racionals i creiem que el que pensem és realment el que nosaltres decidim, però aquest pensament està molt mediatitzat per aquest fet inconscient. I una de les coses que sabem que desenvolupa aquesta part del conscient té a veure amb activitats que justament no són de tipus cognitiu, sinó, per exemple, doncs, la pròpia meditació o la pròpia reflexió de les experiències emocionals que tenim són les que ens ajuden a desenvolupar d'alguna manera les nostres noves capacitats.
Dius, Carles, que en moments de crisi els pares se'ns disparen les velles creences, com ha passat ara, no les noves, i que, per tant, els infants poden quedar atrapats en el mateix parany, tot i que l'actualitzem, poden quedar atrapats, no? Això podríem dir que és el que ha passat en un moment com aquest, no?
I tant. I això passa en tots els àmbits de la vida. No solament en l'àmbit de l'educació, sinó en qualsevol aspecte. Quan nosaltres estem en una situació d'un cert estrès, i aquesta situació actual l'ha provocat, tenim tendència a tirar d'informacions que són les més antigues, les que estan gravades d'una forma més profunda. I, per tant, tenim tendència a repetir estereotips. I aquests estereotips estan molt vinculats a la sensació de fragilitat, d'impotència, de que no hi haurà recursos per resoldre això, de quant de temps durarà. I per tant, els adults quedem atrapats amb això i d'alguna manera ho acabem traslladant als infants. Que de tota manera hem de dir que han tingut una capacitat extraordinària de resposta davant d'aquesta situació. Però també és cert que no poden sostenir-ho tot ni tenen l'experiència i el bagatge de recursos com per fer-hi front d'una manera potent. Per tant, els pares, els educadors, en aquest sentit hem d'estar molt ben ubicats. O sigui, hem de fer un treball molt d'anàlisi de com ho estem vivint per transferir el mínim possible totes aquestes vivències als nostres fills i als nostres alumnes.
Carles, si ens posem per un moment les ulleres de la mirada sistèmica a la pedagogia, com veiem la realitat i com podem acompanyar a les famílies, com podem acompanyar els educadors?
Hi ha un primer factor que és genèric a la mirada sistèmica, és que d'alguna manera tot està connectat. I per tant, qualsevol cosa que passa en una part del sistema acaba afectant a tot el sistema. I d'alguna manera, doncs, si entrem en una situació genèrica de paranoia o d'inquietud o de malestar, això té un efecte, diríem, boomerang extraordinari. Després, la mirada sistèmica també ens diu de la importància de que cadascú es pugui col·locar en el seu lloc per fer front a aquestes situacions. D'alguna manera, és com que els infants no tinguin que sostenir els pares, que els alumnes no tinguin que sostenir els mestres, que siguem capaços d'assumir la responsabilitat que ens pertoca dintre de la funció que fem cadascú de nosaltres en el sistema. Clar, això implica no només els pares, els professors, sinó també implica les administracions. Tot i que entenc que les administracions, amb tota la bona intenció del món, doncs donen una resposta genèrica a la situació que després nosaltres hem d'acotar i l'hem de traslladar a la pràctica quotidiana dels contextos en els que vivim.
Heu de saber que fa poquet el Carles va participar en un curs amb Educació i amb l'associació CERT per acompanyar aquesta mirada dels mestres. Hi ha molta feina a fer.
Com viure en moments de complexitat emocional com els que estem vivint i sortir millors, més forts, més fortes? Com viure de vivència, mirada, emocions i conviure de relacions amb la comunitat educativa, amb els nostres alumnes i les famílies? Per això, el Departament d'Educació, a través de la facilitació d'Equip CERT, proposa un espai d'acompanyament tots els dimarts i dijous fins al 2 de juliol de 5 a 6 de la tarda, amb espais d'entrevista amb personalitats de la comunitat educativa com la Mercè Parés, el Carles Parellada, l'Elia López, el Toni Giné, l'Anna Carpena, la Lourdes Martínez i el Jordi Rodón, entre d'altres. Altres espais també com testimonis, taula rodona, la dinàmica, el contingut de CERT i molts recursos per aplicar en l'alumnat, tant de forma online com presencial, individual o grupal. Tots aquests programes estan al YouTube de CERT, Canal Salut i Educació Emocional. I allà també trobareu l'enllaç per registrar-se als directes i entrar a Odissea del Departament.
Per acabar, Carles, com t'imagines tu la tornada al setembre? Quines serien les claus d'aquesta tornada?
La primera qüestió, i crec que amb això hem de posar molt d'èmfasi, és hem de desplegar un sentiment de confiança. Un sentiment de confiança en els recursos dels infants, en els recursos de les pròpies famílies, dels propis educadors, de la pròpia comunitat. Aquesta seria, crec, una idea important. I després, ajustar la realitat que es trobaran els infants i els joves a les seves necessitats. O sigui, hi ha una idea bàsica en tot aquest plantejament, que és que no hem perdut el temps. O sigui, no s'ha perdut el temps. En aquest temps de confinament s'han après moltes coses. És cert que hi ha hagut molts contextos desfavorables on les coses no han sigut tan senzilles, però en general tothom ha après coses importants, i els infants especialment. De tal manera que quan tornem a l'escola ens hem de fer ressò d'aquests aprenentatges, els hem de poder compartir. I dintre d'aquests aprenentatges hi ha un aspecte clau que té a veure amb el tema dels dols. Hi ha hagut moltes pèrdues significatives pràcticament a totes les famílies, i per tant el retorn a l'escola és una oportunitat perquè els infants i els joves puguin compartir aquestes vivències i les puguin drenar. I després d'aquesta idea de no hem perdut el temps, no és irrecuperable el procés d'escolarització que en aquests temps ha quedat aturat, hi ha una altra qüestió que té a veure amb el fet de que necessitarem estar molt en contacte amb la natura. És a dir, ens hem d'obrir als espais naturals. Això és fonamental perquè és d'on ens carreguem les bateries i és el que dona, diríem, més benestar als infants. I una altra qüestió molt important també és que hem d'aprofitar la situació per reconnectar-nos amb tots els estaments culturals, amb l'art, amb totes les propostes culturals que la pròpia comunitat té. Per què? Perquè són un valor en aquesta direcció que apunta a la nova educació, en la que no és tan important el currículum o les àrees, les matèries, sinó realment el desenvolupament de, diríem, dels talents, dels valors de cada una de les persones que està en el seu propi procés de creixement.
Doncs moltes gràcies, Carles Parellada, mestre de primària, psicomotricista, terapeuta familiar sistèmic, constelador familiar i formador de mestres, que ara cal molta formació per acompanyar tot el que està passant. Moltes gràcies, Carles.
A vosaltres.
Una abraçada.
Igualment.
L'ofici d'educar. Un programa per descobrir el nostre nen interior.
Diu la Fundació Bofill, els alumnes amb desavantatge educatiu participen menys en activitats d'estiu. I això es podria agreujar per la crisi de la Covid-19. Aquest estiu els municipis han de garantir que 300.000 infants en risc de pobresa tinguin accés a oportunitats educatives. L'Esther Gorri, directora del casal d'estiu La Taca de Castellà del Vallès, ens explica com han afrontat les dificultats a l'hora de fer els casals aquest estiu tan singular.
Ho hem fet amb molta força, dedicant-li moltes hores, totes les que fes falta. Primerament amb l'equip de monitoratge, molta coordinació. Molta coordinació amb altres agents, com més el moviment després, que ens ha servit de paracaigudes, per sentir-nos protegides en aquest procés que ens veiem molt abandonats i amb molta responsabilitat d'aquesta tornada i aquest retrobament dels infants. També molta coordinació amb els ajuntaments, amb reunions, amb videoconferències, doncs hem trobat tots els casals d'estiu, fins i tot ens hem conegut i coordinat molt més que altres anys. I també coordinació amb l'equip directiu de les escoles i les persones que tindran un paper molt important d'higiene i desinfecció. Així que al final està clara la paraula, no? Coordinació.
I Esther, quina penseu que és la missió dels casals aquest estiu?
Estimar-nos molt en quan ens veiem, encara que sigui a la distància. Sempre anem amb aquesta bandera nosaltres, a la nostra entitat, i crec que no deixem de fer-ho, i sobretot ara. Llavors, és la nostra oportunitat per tornar a contactar amb les famílies, per tornar a estar amb els infants, poder curar-nos emocionalment el que calgui i reagafar aquesta energia que a poc es va perdent quan estàs en confinament, no? Som éssers socials i és evident el que necessitem. Relacionar-nos, estimar-nos i cuidar-nos moltíssim.
Jugues amb mi? A l'ofici d'educar.
Com és que una noia tan maca com tu ha acabat furgant a les escombraries?
Ah, és una història molt llarga.
En situacions com les que hem viscut, ens salva i molt la cultura amb les seves formes més diverses. La música, els llibres, el cinema. Avui us fem una proposta imprescindible, Les vides de Marona. Fa uns dies vaig tenir l'oportunitat de veure aquesta pel·lícula tan preciosa i potent. Una autèntica obra d'art plena de sensibilitat per petits i grans, que podreu veure als cines a partir del 26 de juny. La directora, Blanca Damián, ha guanyat més de 20 premis i és la primera directora que va rebre el 2016 el Premi Audiència, que distingeix les dones que han tingut el coratge de dedicar-se a la direcció i han inspirat i obert camins nous per a les generacions futures. Sentim què diuen de la pel·lícula la Marga Almirall de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona i el Jan, un petit espectador de 7 anys.
Dos mesos ja tindré ensenyada. Soc bona comunicant-me amb els animals.
Les vides de Marona és una pel·lícula que no ens podem perdre perquè crea un entorn visual a partir de l'animació cinematogràfica únic i que permet desenvolupar la imaginació. La creativitat de l'animació inclou referències a la història de la pintura com el cubisme, el surrealisme, l'expressionisme, crea unes formes i uns colors realment particulars.
No sé quant temps vaig estar-me amb la mare. Jo, la novena cadella.
És molt bonica perquè té molts colors i sembla dibuixat
per als nens i pintat per als nens.
La història, a més, ens porta a viure-la a través dels ulls d'una gosseta petiteta que va vivint amb diferents personatges al llarg de la seva vida i que corresponen una mica a les diferents edats i a la seva evolució d'aquest personatge que va buscant el seu lloc en el món.
I hi ha un gos americà que està enamorat d'ella i s'enamoren i tenen fills. I li van tocant molts amos fins que uns no li fan fora, però acaba passant coses dolentes.
En conjunt és una pel·lícula que genera el seu propi imaginari visual molt especial i molt diferent a tot el que hem vist a la resta de pel·lícules i que és un plaer pels sentits, que tindrem ganes de veure-la una vegada i una altra. A més ens arrossega per diferents emocions, ens pot fer plorar però també riure i en definitiva com experimentar l'amor i la tendresa d'una gosseta que està buscant quin és el seu lloc en aquest món.
L'ésser humà és una criatura ben estranya.
Ah, ja ho has flairat.
Tens casa? He de presentar a la meva família a poc a poc.
Si no et fa res, descansaré una mica.
Ja tenim una altra noia a casa.
Just el que em faltava.
Tenia un nom només per mi.
Què et sembla si et dic, Sara?
Anna.
Marona.
El que he après és que s'han de respectar els animals, de no deixar-los sols mai i ajudar-los.
Ha escrit aquesta setmana l'actor Marc Martiner de Montuït. Ha arribat el moment de dir-vos que aquesta nit, davant l'abandonament i la hipocresia de la societat cap a la mainada d'aquest país, caldria alliberar els EPSI, espais públics de socialització infantil, apel·lant a l'esperit de Rosa Parks. I en un altre tuit afegeix: avui la meva filla i jo hem desprecintat un parc i ens hem tirat pel tobogan tots dos. I després ens hem desinfectat el cul. Com es nota que la mainada no vota. I resulta que gràcies a tuits com aquest i a la pressió popular hem acabat la setmana obrint els parcs infantils. Una petita victòria. Felicitats a tots i a totes. Escoltem a la canalla i si cal plantem-nos, clar que sí. Com us diem sempre, sigueu lúdics, alegres i també rebels, perquè estem cada dia dibuixant com volem que sigui el futur. Petons i fins la setmana vinent.
A small thing.